amb 24 associacions, 15 ens van dir que estaven a favor dels ferris, 15 que representen quasi 2.000 associats, i per tant va quedar clar que dos de cada tres preguntats, enquestats, van dir que sí que volien ferris sense camions.
Són les 9 i 4 minuts, actualitzant notícies al punt de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Ara comença Fons d'Armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio amb Xisco Nadal.
Molt bon vespre a tots i totes i siau benvinguts una setmana més a Fons d'Armari, el punt de trobada de la comunitat LGTB+ d'aquestes illes i l'espai més heterofriendly de la ràdio pública balear. Després d'aquest parèntesi, ja tornem a ser aquí per repassar el bo i millor de la cultura i la societat en clau LGTB, i per això avui parlarem de cinema amb el nostre crític de capçalera, en Joan Bové. Entrevistarem Isabel Franc perquè ens parli del seu còmic Alícia en un món real, una novel·la gràfica que parla amb humor i tendresa sobre el càncer i els seus aspectes socials, i tancarem programa amb el missè Quim Juncosa, en qui conversarem sobre Omplir la vida, el viatge d'una adopció, la carta d'amor en forma de llibre que va regalar-li el seu fill Alexandre en complir 18 anys. I tot això només en una horeta de ràdio que comença ja. Una setmana més, ha arribat el moment de posar el retrovisor cinematogràfic amb l'ajuda de Joan Bové perquè ell ens faci redescobrir un clàssic del cinema LGTB. Avui ve amb una pel·li alemanya d'abans de la Segona Guerra Mundial, Menschen in Uniform, de Leontine Sagan.
Ich soll Ihnen ausrichten, Exzellenz, das Frau Oberin unendlich bedauern. Frau Oberin ist unpässlich.
Oh, das tut mir leid.
Ja, Frau Oberin hätten Exzellenz zu gerne selbst empfangen. Frau Oberin bitten vielmals um Verzeihung.
Ich bitte Sie. Sagen Sie nur, Frau Oberin, ich hätte meinerseits auch sehr bedauert.
Joan Bové, molt bon vespre. Estàvem escoltant ara un fragment de Menschen in Uniform. Com jo deia, pel·li alemanya d'abans de la Segona Guerra Mundial, és a dir, de 1931, que avui recuperam perquè en vol destacar alguns aspectes. Així que, perquè la gent sàpiga de què estan parlant, comencem per l'argument. De què va la pel·li?
Tracta d'una lota que anomenada Manuela, sic, Manuela, que entra en un internat per senyoretes després d'haver quedat orfe de mare. Molt aviat s'enamora de la senyoreta von Bemburg, de qui totes estan enamorades. I es nota, però, que aquesta senyoreta li correspon. Passa que la cosa queda amb un joc de mirades pràcticament durant tota la pel·lícula. Pràcticament. Hi ha qualque coseta més que no direm, d'acord? Fan una producció escolar de Don Carlo, que és el típic muntatge escolar, tothom ha fet Don Carlo de Schiller a la seva escola, i ella la fa, excel·leix com a actriu, es guanya el reconeixement de tota la comunitat educativa, però quan confessa els seus sentiments es guanya també la maledicció de la bruixa de la història, que és la directora de l'orfenat. I fins aquí arribem.
Ara és per escut una Mayra Gómez, que
sí, sí.
Hasta aquí puedo leer.
És que m'encantava això. Això m'encantava.
A mi això i tarjetita por aquí, pens que són les dues grans frases de, sí, dels nins dels 80. Passa, jo dic que era obra d'Anna Leontine Sagan, una actriu i directora austríaca, bé, austrohúngara, perquè va néixer a Budapest, era actriu i després va... era actriu i directora de teatre i després va esdevenir directora de cine en només dues pel·lis.
Sí.
Aquesta, Mansion in Uniform, i després en va fer una altra que s'ha de Men of Tomorrow, poca broma, en Alexander Korda.
Sí, sí, i es va acabar aquí i no he aclarit per què. Només va fer aquestes dues pel·lícules. La primera va ser aquesta, que va tenir prou èxit, bastant d'èxit en aquell moment, com ara veurem, però la cosa se'n va anar, sembla que va emigrar als Estats Units, es va casar, tal. Va continuar dirigint teatre, però de pel·lícules no en va tornar a fer pus. No sabem fins a quin punt, clar, la temptació és adjudicar-ho a la temàtica lèsbica d'aquesta pel·lícula, però no m'atreviria a fer-ho, la veritat.
Una obra, per cert, basada en una obra de teatre, que es diu Gestern und heute, ahir avui, d'en Christa Winslow, que també va fer de guionista. Hi ha gent que també li va criticar en Leontine Sagan, directora que jo he descobert gràcies a que tu m'has parlat d'hores, li van criticar que era una pel·lícula molt teatral, és a dir, que ella s'havia dirigit molt de teatre, però que no era tan bona dirigint cinema. Tu què en penses?
No, jo no estic gens d'acord. La pel·lícula...
Sí, m'agrada, no me discrepo.
Té un llenguatge pròpiament cinematogràfic, expressionista. Clar, la pel·lícula passa dins l'orfenat, en aquest sentit, per aventura sí que és un espai tancat, però la pel·lícula té, com deia, un llenguatge expressionista, bueno, no tremendament expressionista, però un llenguatge cinematogràfic propi. Té angles picats, angles contrapicats, té unes ombres molt accentuades davant segons quins rostres, i jo és la part que vaig trobar, bé, una de les parts que vaig trobar més interessant de la pel·lícula.
Parlaves de que l'acció transcorria a un orfenat femení, i això fa que tot el repartiment de la pel·lícula, pràcticament tot o tot el repartiment, sigui femení. Tots són dones.
Em sembla que sí, que és exclusivament femení. Fins i tot hi ha una actriu anomenada Erika Mann, que si ho deim així, Erika Mann no sona de res, però resulta que és la filla del Premi Nobel Thomas Mann, La muntanya màgica, etc.
Poca broma, és a dir, aquesta pel·li, encara que només fos per això, ja l'hauríem de veure. Què en destaques d'aquest repartiment?
Jo poca cosa, la veritat, perquè no conec les actrius estaven molt convincents. Tenen unes interpretacions una mica exagerades, són encara una mica d'autores del cinema mut, no? M'imagino que en aquella època eren interpretacions més que correctes, avui en dia per ventura han quedat una mica desfasades. Però la candidesa de l'actriu principal continua sent... La candidesa i l'honradesa de l'actriu principal continua sent molt vàlida i crec que continua arribant molt. Té una mirada transparent i, no sé, molt innocent, molt maca.
Déu-n'hi-do, com que envia la percepció de les coses, clar, tu veus amb ulls d'espectador contemporani, de finals de segle XX, en canvi la crítica en el seu moment va dir que aquesta pel·li era destacable perquè té un repartiment superb, compost només per dones, i per l'ús impressionant del so, que era una tecnologia encara en desenvolupament. Ja me diràs, destacar aquesta pel·li era sonora, a un moment determinat... poca cosa més havia per afegir en aquest Mansion in Uniform.
Sí, sí, és vera que algun moment... Hi ha un moment, per exemple, que la criden perquè ella s'ha amagat i no la troben, passen pena que li hagi passat qualque cosa, hi ha com uns ecos, van cridant Manuela, Manuela, i aquell Manuela rebota per les parets de l'orfenat, per l'escala aquella i això. I sí, sí que en aquell moment era... Per això jo crec que és un dels motius que fa que sigui perfectament revisitable, no?, aquesta pel·lícula.
N'hem parlat del lesbianisme velat o no de la pel·lícula, una pel·li que ho retrata, podríem dir, amb molta llibertat, per ser l'any 1931. Recorda'm això, vés a més o manco el que seria la República de Weimar, allà a Alemanya, just abans de la Segona Guerra, Mundial. Com és el tractament lèsbic de la pel·li?
Sorprenentment sincer i obert. A mi hi va haver dues frases que, al principi de tot, quan ell arriba, li diuen no t'enamoris de la senyora Van Berburg, perquè totes les que estaven aquí estaven enamorades d'ella, totes sospirant per ella. Va, d'acord, això d'entrada ja és curiós, però bueno, podria ser una metàfora tal. Però després hi ha dues frases de guió que me varen cridar molt l'atenció. La primera, la senyora Van Berburg, un moment determinat, a contracor probablement, li diu: t'hem de curar amb disciplina. I ella li contesta amb una frase que desarma, que diu: curar-me de què? La pregunta queda sense respondre, però és evident que ella li està dient: curar-me de què? Jo no estic malalta, jo simplement estimo una persona i no estic malalta, no? I després l'altra, que ja és més explícita encara, és preciosa i la llegeix talment com surt a la pel·lícula, traduïda. Diu: allò que tu anomenes pecat, jo ho anomen amor, i té més d'un miler de formes diferents. Jo crec que no se pot ser més clar.
i després va venir el nacional socialisme, ja m'ho diràs, com canvia el món i les voltes que fa tot. Sí, sí. Parlaven de fins on arriba el tractament d'aquest tema. Per cert, això dels internats és un clàssic a les pel·lis, o insinuar històries lèsbiques. Recordem aquella pel·li de Children's Hour de William Wyler, que se va dir com la calúmnia, que confrontava Shirley MacLaine i Audrey Hepburn, que hi havia una nina que els acusava, basat també en una obra de teatre de Lillian Hellman, on també tenia un punt dramàtic que no té aquesta pel·lícula. Aquesta pel·lícula té, com tu deies, una candidesa al manco, sembla que té una manera de tractar el tema molt més senzilla que no pas els drames que vendran després.
Sí, jo fa molt d'anys que no he vist la pel·lícula de William Wyler, però la vaig trobar una mica covarda, la veritat. No en tenc un bon record, però l'hauria de tornar a veure.
Home,
no?
Sí, tenim en compte que tenies a dues estrelles com Shirley MacLaine i la gran Audrey Hepburn. Molt, molt més enllà no pots anar quan recordem que el gran escàndol que va provocar Hepburn quan va fer de dona que li parava les banyes a Somo a dos en la carretera, que ja va to for the road, que ja va ser un escàndol total. Imagina't si hagués sortit allà fent segon, que...
Sí, jo continuo, no sé, continuo trencant una llança a favor d'aquestes al·lotes amb uniforme, no només pel tractament lèsbica, sinó pel missatge antifeixista, perquè la directora de l'orfenat representa tots els tics que associem al feixisme, no? I per tant hi ha aquest doble vessant, diguéssim, polític i no sé, social o afectiu, o no sé com ho haurien de dir, no? Però ataca per aquests dos cantons i em sembla igual d'efectiva pels dos cantons. De fet, els nazis la varen intentar prohibir, passa que la pel·lícula havia aconseguit una popularitat i una distribució tan ampla que ja no varen, ja no hi varen ser temps, varen intentar cremar les còpies, no ho varen poder fer, i no només això, la pel·lícula va anar seguida de tota una sèrie de pel·lícules sobre relacions entre dones. N'hi ha de l'any 32, l'any següent, l'any 33, i així fins a l'any 58, que Romy Schneider en va fer un remake que alguns dels plans són pràcticament calcats.
Sí, podríem dir que són com a dues versions, com aquell homenatge que va fer Gus Van Sant de Psicosi en el Hitchcock.
Sí,
copia en planos, però no tant.
No tant, perquè allò d'en Gus Van Sant va ser espectacular, vull dir, una còpia pla per pla.
Innecessària. Sí. Si surt en Romy Schneider, si emperadriu de la nostra adolescència, doncs també mereix una revisió. No sé si un cinema doble, primer vora del 31, que ha de ser dura de veure, amb aquell blanc i negre. Jo n'he mirat algun fragment i t'he de dir que t'ha de agafar amb una joia d'esprit especial per veure-la, i en canvi necessi aporta en Romy Schneider sempre aquella llum. Però bé, ara que parlava de llum, visualment m'ho està parlant, expressionisme, podríem dir, ho ficaríem
una mica
dins
d'aquest
calaix.
Una mica sí. Clar, la pel·lícula de Romy Schneider és en color, té aquells ulls que ho diuen tot. Però jo crec que Romy Schneider, el protagonista d'aquesta pel·lícula, que em sap greu no recordar el nom, tenen aquest punt de sinceritat en la mirada, que és una cosa molt, molt potent a les dues versions de la pel·lícula.
I com fem sempre, ha arribat el moment de dir a la gent que està escoltant Fons d'Armari com i on pot veure aquesta pel·lícula, perquè clar, ara jo estic convençut que tot Balears estarà cercant Mention in Uniform.
I part de l'estranger, segurament. La pel·lícula està disponible a YouTube, de franc, seguida, i també hi podeu veure un documental titulat El extraño caso de muchachas de uniforme.
És a dir, que no només hi ha deures per veure la pel·li, sinó que també podríem fer un que gran és el cine, just després, mirant aquest documental. Sí, sí, sí. Perfecte, Joan Bové, moltes gràcies per haver-nos redescobert aquest Mention in Uniform. Ja tenim deures per aquesta setmana.
Moltes gràcies.
Una abraçada molt forta.
Igualment.
Ciao, guapo.
Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già.
I amb la veu de vellut d'Ornella Vanoni, ha arribat el moment d'anar a publicitat després d'haver parlat amb en Joan Bové de cinema, en tornar, encara queden un munt de coses. Parlarem amb Isabel Franc del seu còmic Alicia a un món real, una novel·la gràfica que parla amb humor i rigor sobre el càncer de mama i els seus aspectes socials. I tancarem programa a la visita del misser Quim Juncosa, en qui conversarem sobre Omplir la vida, el viatge d'una adopció, la carta d'amor en forma de llibre que va regalar-li el seu fill Alexandre quan va complir complir 18 anys. Com cada setmana vos recordam, ja sabeu que hi ha múltiples canals al vostre abast per comunicar-se, perquè vos comuniqueu amb nosaltres. El Facebook, el Twitter, l'adreça @fonsdarmariv3 i també en s'etiqueta #fonsdarmariv3. Però si sou gent del directe, podeu telefonar al 971 13 99 00. Repetirem per si qualcú s'anima. 971 13 99 00. I també teniu el WhatsApp d'Ivetres Ràdio, que és el 646 93 45 01, perquè ens envieu fotos, notes, suggeriments, salutacions i tot allò que vulgueu. Quin és el WhatsApp d'Ivetres Ràdio? 646 93 45 01. I com vos record cada setmana, aquest cabaret des dijous, avui el farem possible Eva Martínez, a la producció, Miguel Soler, el control tècnic, Joan Trias i Ari de Reig, respectivament, que ens han fet la documentació i l'assessoria musical, i Xisco Nadal, que són jo, que pos la veu i la direcció al programa. I ja que hem estat 15 dies fora a veure'ns, vos agraïm moltíssim que hagueu vengut en aquest apuntamento, com canta Ornella Vanoni, aquesta cita que ens fa tants feliços poder compartir amb vosaltres setmana rere setmana. Així que una miqueta de música en la veu d'aquesta diva italiana, un poquet de publicitat i tot una tornam amb més fons d'armari.
Yo me guardo dentro y me domando, ma no sento niente. Sono solo un resto di speranza perduta tra la gente. Tra le dita, amore, perdono, ma non resisto. Adesso per sempre non esisto, non esisto, non esisto.
Fons d'armari. Nadal. I de Tres Ràdio. Trenta anys D.O. Binissalem. Santa Maria, Consell, Binissalem, Santa Eugènia i Sencelles. Una comarca on s'hi elaboren vins singulars amb varietats locals, preservant el paisatge amb esforç i dedicació, elaborant i compartint amb tu vins de qualitat. A la teva copa, D.O. Binissalem. 30 anys amb identitat i qualitat. Amb el suport de promoció econòmica i desenvolupament local. Consell de Mallorca. Vinissalemdeo.com.
Benvingudes, benvinguts una setmana més a Mediterràdio, aquest espai radiofònic amb el qual intentar convertir la ràdio pública de les Illes Balears en el punt en el que fer confluir algunes de les composicions que s'encarreguen d'omplir d'enorme talent cada racó de les nostres illes.
Mediterràdio, amb Joan Trias. Diumenge a les 8 del capvespre a IB3 Ràdio.
Els dissabtes matí, a IB3 Ràdio, hi trobareu 3 hores plenes d'informació i d'històries que volem compartir amb vosaltres. Ens interessa tot allò que us passa, tot allò que us sorprèn, que us emociona, tot allò que, en definitiva, ens salva la vida. Are you ready
for this? A IB3 Ràdio, la gran vida. Els dissabtes matí a les 9, amb Cristina Bugallo.
Caldria escoltar IB3 Ràdio al 92.7 de la FM.
Estàs escoltant Fons d'Armari, un programa que combina en tot.
El sol que no surti avui i que d'hora nit els estats. Jo t'he de m'estir a prop per jugar amb els teus cabells. Que jo t'he de m'estir a prop per jugar amb els teus cabells.
I ara volem parlar-vos d'un clàssic recuperat. Alicia en un món real va ser la primera incursió al món de la novel·la gràfica d'Isabel Frank, autora de la cèlebre trilogia de Lola Vanguardia, i que ens parla d'una malaltia com és el càncer de mama, però amb humor i trencant tòpics. Perquè, com diu la protagonista d'aquesta història, la vida després del càncer mai no torna a ser igual, però si fa no fa, és el mateix. Isabel Frank, benvingut a Fons d'Armari.
Hola, bona nit, què tal?
Encantat de saludar-te i de que s'hagi recuperat aquest Alicia en un món real, novel·la gràfica, que es va publicar el 2010. Ja va tenir molt d'èxit en el seu moment, de fet tant d'èxit que la gent la cercava, no s'havia tornat a publicar, i ara Egalés l'ha publicat en castellà i en català. Sí. Ara parlem d'aquesta novel·la gràfica, però com ha estat retrobar-te 10 anys després amb aquest personatge?
Bueno, és que és un personatge que ens ha acompanyat durant tot aquest temps, la veritat, perquè és un llibre que ha estat referent en el tema del càncer i també en el tema LGBT, perquè és una de les poques vegades que la protagonista és obertament lesbiana i tracta el tema doncs d'una forma absolutament oberta, no? Llavors, no ha estat un retrobament, vull dir, realment va ser molt dolorós el fet de que Norma no volgués continuar publicant-la, no volgués renovar contracte, i va ser un gran plaer i una gran il·lusió que Gales doncs apostés per ella.
Senzillament ha estat un canvi de casa, podríem dir. És a dir, n'Alicia continua el seu camí, però ara publicat una altra banda. Tu em parlaves de que t'ha acompanyat durant aquests anys i que ha estat un referent ja no només a l'hora de parlar del càncer de mama, amb humor, rigor i sobretot amb molt d'enginy, que és allò que tu fas en aquesta novel·la gràfica, sinó que també arreu que s'han fet estudis LGTB, la teva novel·la gràfica s'ha inclòs com un dels referents. Quan tu veus aquest personatge, ara que ja en podem parlar, perquè poques vegades se pot parlar amb una autora 10 anys després d'haver creat una història. Vist en perspectiva, tu t'esperaves l'èxit que ha tingut la teva Alicia?
No, a aquest nivell no. La veritat és que el que més em va sorprendre és l'èxit que va tenir a nivell acadèmic, sobretot als Estats Units. O sigui, és molt curiós perquè molts hispanistes nord-americans treballen a Alicia, vull dir, i fins i tot m'he trobat amb alguns que després els he conegut aquí a Barcelona, l'Isaías Fanlo, per exemple, ell quan estava, em sembla que era a Chicago, ho treballava a la seva universitat, i això la veritat és que ha sigut molt sorprenent. A mi em va també oferir la possibilitat d'anar als Estats Units en diverses ocasions gràcies a Alicia, bueno, i també a la trilogia, no? però sí que clar, és que és un llibre molt especial. Jo crec que, com tu dius, trenca molts esquemes i bueno, pues això a la gent li agrada en realitat.
No, i sobretot que en el decurs dels capítols, més o manco, tothom s'hi pot veure representat, tothom que ha patit la malaltia o que ha acompanyat a qualcú durant el procés de la malaltia, tothom s'hi pot veure representat. Perquè, clar, ja comença en el primer capítol que els plans que implants, és a dir, quan t'endús el xoc fort, que és quan te donen la notícia, i després ja vas passant per diferents estadis que passa molta de gent malalt, perquè que nostre n'han tingut de gent que ha patit càncer, i una mica sí que tothom cerca o segueix el mateix full de ruta, una mica, cercar alternatives, no acabar-se de creure. Hi ha un moment en què vols fer-te l'heroi o l'heroïna, però vols que no tens per què ser-ho. I llavors també, el capítol que m'ha agradat ha estat el de l'entorn, no? Quan t'has dit amigues, parelles, amants, i una cosa ni l'altra, com mos relacionam, no? Amb les persones que tenen càncer, com si la vida hagués de canviar, quan en realitat continua sent la mateixa persona, però amb una malaltia.
Sí, el que passa és que és una malaltia molt estigmatitzada, no? Jo recordo que quan havia de donar la notícia, calmava jo la gent. Li deia, bueno, seu, no passa res, tranquil·la, mira, és que em passa això, no? I la gent es quedava una miqueta així. Si t'hi fixes, també, és una malaltia no anomenada. Jo tinc un article que es pot trobar a internet que es titula Posicionant-nos davant d'allò que no, entre parèntesis, no anomenen càncer. I si t'hi fixes, els mitjans, o sigui, si alguna persona mor d'un infart o d'un accident, ho diuen obertament. Si no, si mor de càncer és una llarga malaltia. Vull dir, sempre estem en aquests eufemismes, no? Hi ha una estigmatització molt forta enfront d'aquesta malaltia. I no tant pel perill de mort, perquè hi ha d'altres, ja dic, la gent mor més en accidents que de càncer, sinó perquè no sé quin tabú s'ha fet al voltant. Llavors això fa que posem molt el focus en la persona malalta, però és molt important també tot aquest entorn de gent que està amb la persona malalta i que moltes vegades no es considera i també pateixen molt. Després jo també volia donar aquesta visió de la vida d'una lesbiana. O sigui, en algun moment em vaig plantejar fer una protagonista hetero amb un marit, un fill, una filla i una rentadora, no? Així una cosa molt hetero, tota ella, i sobretot la rentadora. I vaig pensar, i amb la dibuixant, la Susana Martín, vam quedar, no, hem de partir de la pròpia experiència. Llavors això ha tingut anècdotes, la veritat, molt emocionants. I recordo una vegada que en una presentació, una senyora molt jove em va dir, mira, el teu llibre me l'he llegit jo, se l'ha llegit el meu marit, se l'han llegit els meus fills, i han dit, mama, és la teva història. Llavors, clar, per mi va ser molt emocionant el fet que per primera vegada era una persona heterosexual que s'identificava amb una persona homosexual, quan nosaltres hem hagut de fer tota la vida el contrari, no? I, bueno, això crec que és un dels punts importants d'Alícia. I l'altre és tota la gent que ens ha agraït, i que a mi encara m'emociona, perquè encara continua, gràcies per fer-me riure en un moment tan dur. Això és el millor que et pot passar, no?, quan escrius un llibre així.
Isabel, ara que dius això, jo li he fet arribar a una amiga del meu ropit, que nom Antònia, que també ha passat per un càncer com el teu cas, li varen fer arribar un exemplar aquests dies i l'ha estat llegint i m'ha enviat un missatge a través del meu al·lot, que a mi sí que m'ha agradat, perquè és una mica el resum d'allò que tu has dit. I el missatge deia, és allò que té el càncer, dins el drama que passes es donen de vegades situacions surrealistes, que fins i tot quan les han passades les recordes amb humor, fins i tot a vegades amb humor negre, una mica com fas tu en el teu llibre. I ella diu en el final, m'ha agradat veure com es viu el càncer de mama des de la perspectiva LGTB. És a dir, el que tu deies, per primera vegada el col·lectiu no és que ha hagut de traduir, sinó que la gent que s'ha volgut atracar a la història de la teva Alícia està capaç d'entendre i empatitzar independentment de qui ella s'enamorés.
Exacte, i jo penso que és una mica on hem d'anar, no? O sigui, la reivindicació ha d'anar per aquí. Allò que en diuen normalitzar, que a mi és una paraula que no m'agrada gens, però bueno, a vegades per entendre'ns, no? És a dir, a donar-lo de la forma més natural possible, no? Aquesta és la història de l'Alícia, és molt propera a la meva història, evidentment està ficcionada, però sí que l'entorn va ser aquesta xarxa de dones que hem creat, sobretot les dones feministes i molt també les lesbianes i també en general tota la gent LGTBI, no?
Que ho suposis, Abel, que s'haurà de fer aquesta novel·la gràfica. Has fet de que la teva protagonista es digués Alícia, sempre d'escriptors, l'altre dia llegia una entrevista amb en Martín Huerta que deia la gran pregunta, i va fer tot un article perquè sempre li demanaven què hi de ti en tus personajes. I clar, quan tu no fa una novel·la gràfica basada en una malaltia que ja ha patit, m'imagino que és inevitable que la gent s'identifiqui. Era una manera de posar una mica de distància, ja que l'havies escrita per assistència d'amigues i conegudes que te deien, Alícia, que tu saps escriure molt bé, que tu saps contar molt bé les històries. Fes una història amb allò que t'ha passat.
Sí, bueno, és que jo em parodiava molt, no?, quan podia, perquè, clar, tampoc, jo penso que el llibre tampoc no estalvia el drama que hi ha darrere. O sigui, passes un any molt cotut, molt dolorós, no? Però, d'alguna manera, l'humor és un mecanisme que tenim per sobreviure. I a mi, doncs, com en totes les ocasions, en aquella també em va servir. Llavors jo em parodiava molt, i la gent deia això, no? Escolta, per què no escrius un llibre sobre això? Llavors el que vaig pensar és, bé, quin llibre m'hagués agradat a mi tenir en aquells moments que tens molt temps per llegir, però molt poca energia per fer-ho. Llavors jo soc bastant aficionada a la novel·la gràfica, havia entrat en temes molt durs a partir de la novel·la gràfica, no? Com pot ser, no sé, Fan Home o Persepolis o Arrugues, no? Que m'havien agradat molt i em semblava que era, pues, la fórmula més ideal per fer-ho. Em vaig trobar amb una dibuixant que va saber captar perfectament la història i bueno, aquesta és la solució. Alicia encara continua aquí, vita y coleando, i encantada.
M'ha agradat aquesta reflexió que has fet, que quan estàs patint un càncer, quan estàs en el vell mig de la malaltia, tens poques energies per haver-te de lo millor ficar dins una novel·la llarga i a lo millor una mica feixuga, i que una novel·la gràfica com aquesta, que te la pots endur fins i tot a la sessió de quimio, és una molt bona companya, no?
Sí.
en dies així. Que per cert, a Falca, del llibre que m'ha vengut a mi, posa que la revista Fotograma es va dir que era un dels 15 millors còmics per dur a la pantalla. A tu t'agradaria?
Ostres, clar, seria fantàstic. Ara la situació és molt complicada, però el que tenim en marxa, si la pandèmia ens deixa, és l'obra de teatre. L'obra de l'adaptació teatral està feta amb diferències substancials sobre el personatge, vull dir, està molt més a prop de l'Alicia de Lewis Carroll i fa molts paral·lismes amb l'Alicia de Lewis Carroll, però bueno, per 3 vegades consecutives hem hagut d'ajornar la presentació de l'obra, no?, per programadors i tal, i esperem que surti. També sé que hi ha una proposta, hi ha una guionista que té una proposta per fer una sèrie. Clar, això seria meravellós. I una pel·lícula, pues, també seria meravellós, seria encantada la vida.
És a dir, tot allò que sigui divulgar el missatge d'Alicia ja va bé. El format, és a dir, ja sigui teatre, sèrie, sí, pel·lícula, sí, o audiolibro, a tu ja t'aniria bé qualsevol cosa.
Sí, perquè l'important jo crec que és aquest esperit que té l'Alicia, no?, que és una mica calimera, no?, que oh, per què m'ha passat a mi aquesta desgràcia i tal, però en el fons és un esperit molt, molt lliure i molt optimista, encara que ella mateixa no ho vulgui reconèixer.
I doncs, Isabel Franc, que autora d'Alicia en un món real, contentíssim que hagis trobat una casa tan xula com es Egales. Des d'aquí, sí, pot enviar una abraçada ben forta a Emilia Hernández, i que ara ja el teu còmic ja es pot trobar una altra vegada al mercat amb una edició molt xula, en castellà i en català. Enhorabona i res, llarga vida a la teva Alicia un món real. Una abraçada molt forta, Isabel.
Moltíssimes gràcies, una abraçada també. Cuideu-vos molt.
Ho intentarem, i més ara en temps de pandèmia, que és importantíssim. Sí. Fins aviat. Sí. I ara, hem de partir, ja està sonant ara aquesta versió que ha fet en Rafael amb en Manu Carrasco de Me olvidé de vivir d'en Julio Iglesias. Poca broma, eh? És a dir, és que clar, mai mos hem d'oblidar de viure, i més si mos ho canta en Rafael. En tornar, ja tindrem a nosaltres el missè Quim Juncosa per parlar amb ell d'adopció en clau LGTB, gràcies a Omplir la vida, el viatge d'una adopció. La carta d'amor que li va escriure el seu fill a la Sandra per celebrar el seu 18è aniversari. Com vos deia, partim en companyia d'en Rafael i d'en Manu Carrasco amb aquesta versió d'un grande com es Julio Iglesias, però per favor, que ningú s'oblidi de tornar, perquè encara mos queda molt de programa i ben interessant.
Tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. Tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. yo más quería. Perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Cada any, la grip provoca problemes de salut i centenars d'hospitalitzacions a les Illes Balears. Enguany, protegir-nos i evitar la sobrecàrrega dels hospitals depèn de totes i tots, perquè ara, més que mai, cada llit compta. Si ets d'un grup de risc, per favor, vacuna't. Com més persones estiguem immunitzades, més protegits estaran els nostres hospitals. Demana cita al teu centre de salut i als telèfons 902 079 079 i 971 43 70 79. Govern de les Illes Balears.
Diumenge, quan siguin les 6 i quart de l'hora baixa, Mallorca-Ponferradina, jornada número 11 de la segona divisió. Els de Luis García Plaza acumulen ja 9 jornades consecutives sense conèixer la derrota. Tota la prèvia del partit a partir de les 5 i 5 del capvespre. Acompanya el Mallorca amb IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és entreteniment. Estàs escoltant Fons d'Armari, un programa on trobaràs continguts de tots els colors de l'Arc de Sant Martí.
Plou entre tu i els altres, sé bé què sents, tus a dins la mateixa guerra. Tothom busca un trosset de terra i casa nostra és un tros de temps, sé bé què sents. Espanta, vine aquí, tinc un circ de cançons fins a l'alba. Quan et plogui a dins, vine a casa, tanca els ulls, si no són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i em pren el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te, camina.
Si la nit t'espanta, vine aquí.
Quan va complir 18 anys, el pare d'en Alexandre va fer-li un regal molt especial, el relat de la seva vida fet llibre. Entre d'altres coses, Quim Juncosa contava al seu fill que sabia que si travessava aquella porta de l'orfenat ja no hi hauria marxa enrere. Tant si sortia bé com si no, establiria un llaços amb tu, unes esperances, unes expectatives que en cas de fracàs suposarien una enorme frustració per a mi que hauria d'aprendre a gestionar, però que sobretot suposarien un enorme i nou desemparament per tu. Però no patiu, perquè la cosa va sortir bé, i per això ja poden saludar en Quim Juncosa, l'autor d'Omplir la vida, el viatge d'una adopció. Una de les millors cartes de mon fill que ha caigut a les meves mans. Quim, benvingut a Fons d'Armari.
Moltes gràcies, Cisco.
Encantat de saludar-te i sobretot de poder comentar amb tu aquest Omplir la vida, el viatge d'una adopció que acabes de publicar en Rosa dels Vents. Però anem a fer una mica de memòria. 29 de juliol de l'any passat, Mallorca. El teu fill rep un regal d'aniversari que no s'esperava i crec que tota la família el va veure encantadíssim perquè va anar per tot arreu dient l'ha escrit el meu pare, l'ha escrit per jo. Com vas viure aquell moment de donar-li a la fi aquell llibre en el teu fill, Alexandre?
Doncs un moment molt emocionant, perquè com me dius, doncs jo l'havia escrit d'amagat, sense que ell ho sabés, durant nits, tardes que ell no estava a casa, no? Jo anava escrivint a poc a poc, i quan s'anava acostant la data, doncs bueno, li dones forma, el portes a una copisteria, que te'l editin, no? Li fas una tapa, tot emocionat, no? I clar, mai saps quina serà la seva reacció, perquè el llibre per mi era una cosa molt, molt íntima per ell, però també en el llibre s'explicaven coses que jo pensava que a ell li podria fer por llegir-les, no? o acostar-s'hi, no? I va ser molt, molt emocionant. Ell estava molt, molt content i molt emocionat, i va ser un moment molt emocionant per tots.
Clar, coses que a lo millor li costaven de llegir, perquè clar, la seva vida, des de que tu el vares conèixer en aquell orfenat rus, fins que va venir en tu i el teu home cap a Barcelona, i vareu començar a ser una família. Jo t'he escoltat a qualque entrevista, m'ha fet gràcia que en Alexandre, en el començament, li va fer molt il·lusió el llibre, però que va tardar en començar a llegir-lo. I t'he escoltat a tu dir que tu anaves mirant el punt del llibre i que el punt del llibre avançava molt lentament. Jo m'imagino en Quim Juncosa pare, que deu dir, avui el nen m'ha llegit dos capítols, li agradarà, no li agradarà, fins que en el final l'havien llegit tot i te va dir, papà, aquesta història l'hem de compartir amb el món.
Exacte, doncs sí. Jo tenia, em feia por la seva reacció. Sabia que jo l'havia escrit amb molt d'amor i amb molt de carinyo, i creia que tot i que el que s'explicava li pogués remoure coses, no? Que al final doncs, la història era prou maca com perquè la pogués llegir, però això fins que no l'has acabat de llegir ell no ho sabria, i per tant jo pensava la por a trobar-t'hi, no? A posar-t'hi, i jo veia doncs, això que tu dius, no? Que el llibre estava allà damunt de la seva tableta de nit, però costava, no acabava d'avançar. Jo li vaig donar el 29 de juliol i ell em va dir el mes de novembre, ja me l'he acabat de llegir i vull que es publiqui.
Explicaves també que no saps què li va passar durant aquells 4-5 anys que encara no era un hero family, només saps allò que li va mancar. I que, clar, una manera d'omplir aquests espais en blanc era fer-li aquest llibre. Perquè, clar, aquests anys d'absència, volies que no, ens marcarien a tots com a persona. En quin moment, en Alexandre i tu, i en Agustí també, la teva parella, vareu començar a ser una família? Vareu sentir que éreu pare i fill? Perquè, clar, tu en el llibre expliques que el primer que et va dir va ser «Priviet papà», «Hola papà», però que encara, segons dius tu en el llibre, eren paraules que s'havien d'omplir de significat, que s'havien d'omplir de vida, com has dit el del teu llibre.
Sí, doncs sí. La característica d'una adopció és que clar, hi ha un dia que coneixes un nen o una nina, no? que et diuen que serà el teu fill, però que a més té les circumstàncies que té. En el cas de l'Alexandre tenia 4 anys i mig, no? I havíem de començar a ser família en aquell moment, i això és una situació molt forta, perquè tu portes la teva vida, ell porta la seva, i de cop i volta se li presenta allà, en aquest cas no dues persones, sinó jo sol, li diuen és el teu pare, i ha de començar a entendre què vol dir això, no? I això és un procés molt llarg, és un procés que dura temps, no? Quan? Tu em preguntes quan? No sabria dir-te quan, però va ser molt més enllà. En el nostre cas, com a adults, doncs les coses les vius d'una altra manera, i nosaltres, al cap d'uns mesos, jo ja et diria, per mi era meu fill des del primer dia, però no ho era de la mateixa manera que ho va ser després ni com ho és ara, no? I en el cas d'ell, jo crec que va ser molt després. Per què? Doncs perquè el vincle, que és aquesta cosa que no saps com, però que es genera, no? Que es genera sobre, que es genera entre les persones, entre els amics, les parelles, no? Els fills, no? Doncs aquest vincle s'ha de construir, i en el cas d'un vincle adoptiu, doncs es construeix quan de cop i volta en el teu cap fa un clic, no? I dius, bueno, això sé que és per sempre, sé que aquests són els meus pares per sempre, no? I vull que ho siguin els meus pares, no només que ho seran per sempre, sinó que és que jo vull que ho siguin, no? Vull deixar-me ser adoptat, no? Que jo crec que és el moment en el que això... I quan passa això? No sé dir-t'ho, però molt, molt enllà, molt enllà.
Clar, es trencar, podríem dir, en la provisionalitat que s'estableixen en segons quins processos d'adopció, que són processos durs i que sempre hi ha com aquesta por de si se congeniarà o no en sonim, perquè, clar, també podria passar, però tu des que el vares veure, el Mancos, allò que reflecteixes en el llibre, tu ja sabies que era fill teu. És a dir, en el moment en què va sortir de darrere d'aquell institutriu i te'l varen presentar, en aquell moment ja havia nascut la teva família. Que jo penso que això és allò meravellós que després ha fet o ha provocat la història que expliques en aquest llibre.
Sí, perquè jo crec que és una mica com el moment del part, no? Que, bueno, doncs de cop i volta apareix un fill o una filla en la teva vida i tu saps que és el teu fill i la teva filla, però clar, no saps ni com serà, ni com serà la relació que tindràs, no? I cada pare i cada fill, i doncs, cada pare, cada mare, cada fill i cada filla tenen una relació diferent, i entre germans les relacions són diferents. Doncs clar, tot això es genera en aquell moment, però no saps com acabarà sent i com es produirà, no? I una mica el que dius, no? Doncs el motiu del llibre és, doncs, anem a tancar aquest cercle, anem a explicar-li, no? Tot allò que pugui haver-hi previ, que puguem saber, i tot allò que s'ha creat i s'ha generat durant tots aquests anys, des dels 4 i mig fins als 18, no? Que és el moment que li dono el llibre, no? Doncs que li serveixi com un viatge de vida, com un llibre de vida, no? És com un itinerari de vida.
Llegint el llibre m'ha vengut un parell de vegades en el cap un versos d'en Antoni Riera, que és catedràtic d'Economia Aplicada aquí a la UIB, que va guanyar el Premi de Poesia Vila de Lloseta, que ell parlava d'empotar memòria. I penso que aquest llibre és un pot de memòria que en Quim Juncosa ha volgut regalar al seu fill, com una confitura fantàstica perquè el seu Alexandre tingués clar d'on ve, cap on va i sobretot com és d'estimat. M'has parlat de que ell el va llegir a poc, que t'ha donat permís per publicar-lo i que per això ara nosaltres podem compartir aquesta història, però la resta de la família com ha rebut aquest llibre? Perquè clar, jo m'imagino, vosaltres sou una família com a molt que vos enteneu molt bé. Ho dic perquè si jo conec la teva cunyada i tot el dia me parla del cunyat de Barcelona que és misser, me parla del seu germà Agus, me parla de la seva germana, me parla del seu nebot Alexandre, és a dir, que sou una família molt unida. La resta de la família com ha experimentat, com ha rebut aquest llibre? Perquè clar, hi devia haver un munt de sentiments, un munt d'històries que devien desconèixer.
Sí, jo, la família l'ha rebut molt bé, molt, molt bé tota la família d'en Agustí, que és la que tu coneixes perquè és d'aquí de Mallorca, i la meva família... Que és
escolta, que si me vols convidar a Barcelona per conèixer la família Juncosa, jo encantat, serà per ampliar horitzons.
Estàs convidat, com vulguis, cada nostra és casa teva. Doncs tota la família l'ha rebut molt bé, i com tu dius, molta gent desconeixia moltes coses que aquí s'expliquen. No perquè no les hàgim explicat, perquè nosaltres les hem viscut, però el que passa en el dia a dia d'una família, tots els esforços que tu li poses a cada cosa, doncs, bueno, les viuen, però les viuen amb distància, igual que nosaltres vivim les seves, i més amb la família de Mallorca, que tot i que siguem molt units i que xerrem molt i ens veiem i tot sempre que podem, però al final hi ha una distància, no? I aleshores això fa que et perdis certes coses i que algunes es donen per suposat, i quan les veus totes juntes, escrites, no? Blanc sobre negre, en un paper i amb un cert ordre, no? Dius, ostres, realment aquí darrere hi ha molta més cosa, no? Que no és més que molta història, moltes famílies podrien explicar la seva història, no? Bueno, nosaltres hem explicat la nostra, jo animo a tothom que s'animin i li facin aquest regal al seu fill de 18 anys, no? Que a vegades regalem cotxes i grans coses i segurament això és més un molt millor regal. No?
Regalem més llibres. A mi hi ha moltes parts de la història que m'han encantat, però sobretot aquell moment en què en Alexandre coneix en el seu altre pare, en Agustí, que vareu decidir que el moment de l'aeroport fos només vostre. Perquè clar, cada família és un món, tots i deia, totes les famílies felices s'assemblen, les infelices ho són cadascuna a la seva manera. Si parafrasejam aquesta frase, totes les famílies biològiques mos sembla que s'assemblen, en canvi les adoptives ho són cadascuna a la seva manera, perquè van construint dia a dia el que podria ser aquest pons. I clar, m'ha parescut tan xulo, tan maco, el fet de que en aquell moment el segon pare, que va viure des de la distància, sobretot des de la invisibilització que suposava va d'anar a Rússia a adoptar, que si sabien que éreu dos homes no hi hagués hagut Alexandre ni hi hagués hagut res. Viure aquest moment entre vol tros dos, que jo crec que això té un punt pel·lícula, no sé si arribaran a fer aquesta pel·lícula d'Ompli la vida, però a mi aquesta escena és d'aquestes que causa llagrimeta.
Sí, sí, el llibre té molts moments molt cinematogràfics i m'ho ha dit molta gent que l'ha llegit, perquè d'alguna manera retraten situacions molt petites i molt quotidianes, no? però d'una manera que la gent que ho llegeix es transporta perfectament al que passava allà i com passava, no? I el moment aquest que tu dius, que per mi és un dels moments més bonics d'aquesta història d'amor, no? Que és l'adopció, doncs aquest moment en el que l'Agustí havia estat doncs, desitjant aquest fill igual que jo i participant del projecte igual que jo, però totalment a la distància, perquè ell no havia pogut venir a Rússia, estava a Barcelona, per tant no havia pogut participar del primer retrobament, aquest que tu deies que l'Alexandre es va acostar a mi i em va dir privet papa, que volia dir hola papa, no? Això ell s'ho havia perdut, jo li havia explicat, però no és el mateix, no? I aleshores vam intentar buscar el mateix moment màgic que jo havia tingut amb l'Alexandre que ell el pogués tenir a Barcelona, no? I ens semblava que si això ho fèiem amb tota la família de Barcelona que pogués estar rebent-lo a l'aeroport, aquesta màgia s'hagués perdut. I efectivament així va ser, no? O sigui, fer-ho íntim va ser un moment fantàstic i l'Alexandre té un record super exacte del que va passar en aquell moment. Ho recorda perfectament, recorda com va ser, recorda l'olor que feia l'Agustí, recorda com anava vestit, no? Conserva encara la pilota que li va regalar en aquell moment, que està, no t'ho pots imaginar com està aquella pilota després de 15 anys, no? Però la conserva, no? I la roba, no ha volgut que llenci aquella roba i està guardada doncs, en una caixa dins d'un traster, no? Però per què? Perquè aquests records, no? Són la seva vida, són aquest mapa vital, no? Que hem construït.
Parlaves de sa família de Barcelona, parlaves de sa família de Mallorca. Aquí a Mallorca també tenia molt de lectors, me consta que la recepció del llibre ha estat bona, i te parlava de Mallorca perquè aquí tens dues lectores que han volgut adreçar-se en el programa Fons d'Armari per donar-nos la seva opinió sobre el teu llibre. Estàs preparat per rebre crítiques?
Escolta-les
perquè crec que les coneixes. Endavant.
Hola, Quim, som Emma
i na Berta.
Te volem dir que ens ha agradat molt el llibre. Jo ja l'he acabat.
I jo m'està ajudant a llegir-lo a sa mama.
Ja coneixem la història d'en Alexandre, però explicar-la al llibre ens ha emocionat molt. Te volem donar les gràcies per haver iniciat amb Nagus aquest viatge i aquesta aventura que ens ha duit a la nostra família i a la nostra vida en Alexandre.
Que per nosaltres sempre serà en Pitxo.
Vos estimam molt i vos enyoram. Un beso.
Tiet Quim, què t'assembla la crítica de les dues nebodes?
La crítica em sembla fantàstica. Estic aquí aguantant la llàgrima perquè...
Idò, aguanta-la, no. Quim, idò, si estàs aguantant la llàgrima, aguanta-la perquè, clar, fa una estona que parlant d'ell, d'aquest nen que el seu pare va anar a recollir a Rússia i que ara han sabut que a part de Sant Alexandre les seves cosines li diuen que sempre serà en Pitxo. Anem a saludar-lo. Alexandre, molt bon vespre.
Hola, bon vespre.
Encantat de saludar-te perquè, clar, estem parlant de tu tota l'estona, tens un llibre que protagonitzes i jo li he demanat a la tia Aina, per favor, demanaria a estar una bota, menys si ell ens vol explicar què li ha semblat el llibre. Conta'm, Alexandre, què t'ha semblat el llibre que t'ha escrit ton pare?
Pues jo, sincerament, estic supercontent i superorgullós, i el meu pare ja ho sap, per el regal que em va fer pels 18 anys, perquè, com ell ha dit, o sigui, no és una... No, tothom espera grans coses, grans luxes, i jo crec que el llibre que m'ha fet el meu pare és una cosa concreta, però sobretot molt emotiva, no? I ell ja ho sap, que jo estic supercontent i superorgullós del regal que m'ha fet.
Quim, no se pot afegir molt més, o sí?
No se pot afegir molt més, exactament, no se pot afegir molt més. És fantàstic, quan fas un regal sempre esperes que li agradi, no?, la persona que li has regalat, i en aquest cas, si t'ho diu, i t'ho diu en públic, i t'ho diu d'aquesta manera, no?, doncs ja et diu que està orgullós del regal i de tu, doncs què més pot demanar un pare, no?
Totalment d'acord. Per cert, Alexandre, te puc dir Pitxo, que me fa molta il·lusió.
Sí.
I de Pitxo, hem de dir que no és habitual que quan qualcú compleixi de 8 anys li regalin un llibre en la seva història. Què t'han dit els teus col·legues? Perquè, clar, ja deus tenir un punt famoset, d'aquí no res, te veig d'influencer. Poca broma.
I no, res, jo, sincerament, o sigui, els meus amics, jo al principi ho portava com mig amagat i tal, no?, ho havia dit a algunes dos o tres persones, però després vaig publicar una Instastory a Instagram i les respostes que vaig obtenir van ser totes superpositives i superbones, la veritat.
No, i sobretot que tu, ton pare ho ha explicat moltes vegades quan l'han entrevistat, que tu vares donar el teu permís perquè volies que la teva història se conegués. De fet, una mica, per donar exemple, d'altres nins adoptats que puguin veure, que puguin entendre que l'adopció pot arribar a finals feliços com és el cas del teu cas.
Exacte, totalment. Sí, sí.
Que per tant, l'Alexandre, m'ha encantat que has dit Idorres, se nota que tens una cama mallorquina. És a dir, s'accent dels estius s'acaba ferrant. Una micona. Idò, quin juncosa, Alexandre, que ha estat un plaer, i sobretot en temps de subrogació, això ja és una cosa molt personal meva, on sembla que tot el col·lectiu LGTB allò que ha de fer és tenir nins per paternitat subrogada, que com a opció és tan respectable com un altre, o no, però hi ha camins més difícils, però molt més feliços, com són els cas de l'adopció, que ha posat en marxa en quin juncosa i que ens ha regalat aquest testimoni de vida, que ho he dit en el començament, jo ho repetiré, per mi és una gran carta d'amor a un fill, aquest ompli la vida, el viatge d'una adopció. Alexandra, enhorabona per la part que te toca, perquè tu ara estàs material, podríem dir, literari. I Quim, enhorabona per aquest llibre, que no se m'acut millor regal quan qualcú compleixi els 18 anys.
Moltíssimes gràcies.
Fins aviat. Ara m'encanta, perquè crec que... Quim, crec que tu no sabies res, no? Ha estat una sorpresa,
no,
allò d'en Alexandra.
No sabia res de res.
No, idò, per favor, quan t'ha una sorpresa en aquest programa sona ni sabe el gemio, per favor. Així que ara ja, amb aquesta petita alegria, amb aquesta petita joia, ja vos dic adéu a tots dos i moltes gràcies. Fins aviat.
Adéu, gràcies.
Adéu. I ara, fins aquí el programa d'avui. Ja només me queda un minutet. Agrair a Eva Martínez i a Miguel Soler la feina feta d'avui. I ja que explicàvem la història d'un pare que li ha escrit un fill, partirem en sopar, va cuéntame otra vez, d'en Ismael Serrano, perquè segurament d'aquí un parell d'anys en Alexandre li demanarà en Quim. Papa, expliqueu una altra vegada aquella història de quan ens varen trobar i varen esdevenir una família. Bé, esperem a tots la setmana que ve. Siau feliços i d'aquí 7 dies més fons d'armari. Adéu.
Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y cómo cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel...